Quan falta un minut per 2:15 del matí, continuem aquí al Sant Cugat a fons. És dilluns, toca, per tant, el que vas veure ahir, Sergio, analitzar audiències del cap de setmana i fer alguna recomanació, que avui
o
crec
no.
que ja ha quedat clara quina serà.
Sí, perquè no ho sabies, però
per
avui...
Per si un cas ara ho piulo.
S'estrena avui nova edició del Gran Hermano, edició 14ena. 14 edicions. No ho exacte, no ho he sentit malament. 14 edicions de Gran Hermano. Es preguntarà com hem arribat fins a aquest punt. Doncs ara ho repassarem. Exacte, tenim l'audiència escandalitzada i és normal. Abans, però, anem a parlar de coses una miqueta més esperonadores i és, per exemple, les audiències d'ahir que recuperen una miqueta la fe en la humanitat i és que el Salvados segueix potentíssim aquesta temporada, porta els programes i de moment està batent els seus propis rècords. Ahir vam fer un programa sobre la sanitat pública i la privada a l'estat espanyol i va treure un 17,9% de l'audiència.
17,9% demostra que ha tornat amb molta força.
Amb moltíssima.
Jordi Évole i amb el seu programa.
3,9 milions d'espectadors que estaven veient la televisió. Això parlem a nivell de l'estat espanyol. A nivell de Catalunya hi ha un percentatge més alt. Un 20% de l'audiència a Catalunya, 680.000 espectadors que estaven veient en aquell moment el Jordi Évole en les seves entrevistes. D'altra banda, ahir es va haver una estrena, Palabra de Gitano, un programa de 4 que retrata la vida d'aquesta ètnia, de com les seves tradicions. Un programa que la veritat és que no vaig veure perquè havent-hi els Salvados, doncs mira, no hi veig el color.
Quin és el format? És una mica com la... Com era el del rei? Tengo una pregunta para usted, majestad.
No, és més...
Audiència abierta.
Hòstia, audiència abierta, quin tros de programa. En fi, no, és una miqueta més semblant al que podem recordar a l'estil Callejeros, així un reportatge més íntims. No té mala pinta, així de primeres, i potser és una cosa que els gitanos potser necessitaven d'alguna manera que se'n parli d'ells d'una manera que no sigui sesgada, que no sigui esbiaixada. Per tant, a veure què tal funciona. Va treure un 10,1% de la quota de pantalla. Això va ser a nivell català, a nivell estatal el mateix, un 10%. I també va treure molt bona audiència Infiltrados, televisió espanyola, que va treure un 16,6%. Va ser la pel·lícula de la setmana i és un tros de pel·lícula, per tant és evident que tragués aquesta audiència. En aquest sentit, quan a pel·lícula del dia, em sobta molt que el dia anterior, dissabte, Antena 3 va programar com a peliculón, que li diuen ells, una pel·lícula que es diu El Jurado. A tu et sona?
No.
A mi tampoc. Clar, no pots dir una pel·lícula que es diu que és el peliculón, una pel·lícula que és El Jurado, que no saps ni quina és. Va treure un 10% de l'audiència i gràcies. Igualment, si això ho mirem...
Pel·lícula
com
de l'any 2003.
Imagina't.
Es deu basar en la novel·la de John Grisham.
Doncs mira, em deixes igual per tot arreu ara mateix, però no em sembla que sigui massa...
Si vols més informació, te la busco.
Sí, busca. Mira, mentre tant t'explico la meva teoria de per què vam programar aquesta pel·lícula. Era la nit de Carnaval i l'audiència televisiva, quan hi ha una nit potent d'aquest estil, baixa bastant en picat. Llavors entenc que Antena 3 es pugui guardar les seves cartes més potents per més endavant, i aquest dia que preveien que hi hauria una baixada de l'audiència, doncs no tira alguna cosa tan forta. Igualment, aquell dia el Gran Debate de Telecinco va treure un 16,8% de l'audiència, per tant sí que hi havia gent mirant la televisió en aquell moment.
Efectivament, basada en la novel·la de John Grisham, amb John Cusack, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, de l'any 2003.
Home, sona bé, el repartiment per la pel·lícula, vaja, poc coneguda, o d'altra banda, no ha estat ben venuda per d'Antena 3.
Tot i així, hem dit que l'audiència...
Un 10%, que no està malament.
És
un milió de persones, més o menys. No està malament, però vaja, Antena 3 acostuma a treure molt millor audiència dissabte amb el pel·liculón. D'altra banda, divendres, el Sálvame Deluxe es va veure desbancat, que és una cosa que no passa pràcticament mai. Va treure un 10% de l'audiència i el 15% se'l va endur una estrena increïble. És un programa de Carlos Sobera que bé, va començar amb molt bon peu, amb un 15%. Per tant, mira, això coses que passen, que el Salvame a vegades no és tan fiable com podria semblar. I també, això ja ho recordàvem divendres passat amb el John Sindreu, es va estrenar La Noche de José Mota a Telecinco amb un 17,4%. Va competir amb Cuéntame, irònicament, dèiem, perquè José Mota sempre havia estat un home de televisió espanyola, i Cuéntame va treure un 18,4%, per tant l'audiència molt, molt repartida entre el José Mota i l'Imanol Arias en aquesta franja de dijous a la nit. I ara sí, si et sembla, jo crec que tocaria parlar de la gran estrena de la setmana, del mes, podríem dir, del mes de febrer, i és que torna Gran Hermano, edició, no sé si ho he dit abans, edició 14. una d'aquelles coses que no s'acaben mai. Gran Hermano, sempre Gran Hermano. És curiós.
Ho presentarà, sabem ja qui?
Home, Mercedes Milà.
Mercedes Milà, no falla tampoc a la
vols,
cita.
Qui vols que ho faci, si no? No pot haver una altra presentadora. Recordem que breument aquest programa va ser presentat també pel Pepe Navarro. Va ser durant una temporada, ja fa bastants anys. Bé, de fet, recordem una fermeta aquesta de retrospectiva. És un programa que es va estrenar a l'estat espanyol, a Telecinco, l'any 2000, amb uns registres d'audiència d'aquests increïbles, de 40% d'audiència. Una barbaritat, va tenir molta, molta repercussió en aquell moment, va revolucionar el panorama televisiu, sobretot el que fa menció als debats i tot això. O sigui, per exemple, Cròniques Marcianes va veure una segona joventut amb aquest, gràcies a Gran Hermano, gràcies a tot el que va comportar Gran Hermano, les tertúlies de Gran Hermano, els convidats que quan expulsaven de la casa anaven als platós a ser entrevistats, no sé per què ben bé, perquè realment s'ho pensa sobradament, què ha de dir aquesta gent? Res. Sí, som gent que ha viscut a una casa, que ha fet... És com si ara t'entrevisten a tu, Sergi, per la teva vida a casa teva. Doncs sí, potser és interessant, però també és interessant l'altra persona que ha vist que viurà a la porta del davant. Vull dir, no tens res d'especial en aquest sentit.
O sigui, gent expulsada que torna a entrar a la casa...
Exacte.
Així el format s'allarga...
Aquesta és una altra. Després van buscar fórmules a mesura que s'allargava el format, que anaven fent edicions i edicions i edicions.
Dues cases també al final, o no era aquest?
Sí, aquest, això també ho van fer amb dues cases. Que van fer coses molt, molt estranyes a Gran Hermano. O sigui que és un format que sí, que s'ha sabut renovar.
El pitjor és que té la societat enganxada.
Molt, moltíssim. I el més greu de tot, a mi és el que em sembla més greu de tot del Gran Hermano. És un programa que va néixer a Holanda, el Gran Hermano, és un format que va néixer a Holanda, que va tenir un èxit bastant acceptable als Estats Units, que va funcionar molt bé també a Gran Bretanya, a França, pràcticament a tot el món va funcionar molt bé Gran Hermano. Clar, dius, vale, doncs d'acord, aquí a l'estat espanyol també ha de funcionar bé. El problema és que l'estat espanyol és l'únic país del món on segueix fent Gran Hermano. És... Exacte, públic. La cosa és que aquest programa, Gran Hermano, va néixer, van fer un parell d'edicions a tots els països i aquí semblava que seria el mateix. De fet, va haver una davallada d'audiència que semblava que s'acabaria. Però no, i ara estem amb 14 edicions, que no sé si s'ho havia dit, però són 14 edicions, que és bastant greu que hagi arribat a aquest punt, a Gran Hermano.
Presenta novetats o es desvetllaran totes avui en la gran gala? Mira, que es deu haver organitzat?
Per mi aquesta és la gran gràcia del Gran Hermano, que les novetats només les desvetllen al moment de la gala principal del programa. Ho trobo molt encertat, això, perquè si dius quines novetats té, com tampoc serà no seran la llet aquestes novetats, que seran... Que si mira, ara el que farem és que el públic tindrà l'oportunitat de trucar i escollir qui no es dutxa durant una setmana. Clar, a mi això ha arribat a un punt que ja no em fa gràcia, però vaja, ho segueixen fent. Això és una cosa bastant curiosa en aquest sentit, en la Gran Hermano. I l'altre dia em feia gràcia perquè el John Sindreu ho deia, diu, jo no vull que em facin escollir. No vull escollir, vull que em tirin coses a la televisió i gaudir del que estic veient, que no em facin participar, no vull participar. Gran Hermano, si viu d'alguna cosa, és de la participació del públic, que són qui escollen el destí dels protagonistes d'aquest programa. Bé, un programa que, insisteixo, jo crec que el primer va ser interessant, no dic bo. Va ser interessant de veure una cosa que no s'havia vist mai, gent a una casa sent observada constantment, i per això el nom de Gran Hermano. Nosaltres érem el Gran Hermano i teníem la capacitat de decisió per saber què passaria amb ells. Una cosa força curiosa que s'havia d'analitzar des dels dos punts de vista, des del punt de vista de la gent de fora de la casa i des del punt de vista de la gent que hi havia dins de la casa. La gent de fora, evidentment, el públic i el seu paper en aquest programa, que era clau. Fins i tot va ser tan greu el fenomen que va haver-hi un canal de televisió, el Gran Hermano 24 Hores, no sé si us en recordeu, i que, si no vaig malament, encara es pot veure a les plataformes digitals. O sigui que...
Home, i ara tornarà a tenir la
seva audiència. I ara tornarà, i de fet, quan la TDT va començar, hi havia una emissora que estava destinada al canal Gran Hermano 24 Hores. Però que, clar, l'audiència que tenia allò era mínima, i més ara, tenint en compte que les televisions de la TDT cada cop tenen més força i que reparteixen més l'audiència, seria un gran error posar un programa on no passa res tot el dia. On pots veure gent dormint, gent menjant crispis, o gent banyant-se a la piscina. A mi no em fa gràcia.
Per cert, que si algú ja té moltes ganes i no pot esperar avui a les 10 de la nit, Mercedes Milà, al seu blog, diu que ja va explicant com viu les hores prèvies a aquesta estrena de Gran Hermano 14 i ha avançat, entre d'altres, que vestirà amb coses barates, de segona mà, en aquesta edició de Gran Hermano. L'any passat ho feia cada dia vestida amb una fruita diferent, no?
Jo, Mercedes Milà, crec que l'haurien de dedicar algun dia un programa sencer, un que vas veure ahir, perquè és un cas, és una periodista per analitzar, per la seva trajectòria, no diré irregular, perquè no ho és pas, sempre està fent coses que tenen bona acollida, sinó perquè és una trajectòria, diguem, sumptuosa, o sigui, fa coses molt, molt, molt diferents, i el Gran Hermano, evidentment, el que més se la reconeix ara, però és una de les protagonistes indiscutibles del programa.
I el director de les gales, Álvaro Díaz, ja va anunciar que aquest any els escollits no entraran tots el primer dia. Quina gran sort si ha escollit de Gran Hermano.
Però això... No, però ha arribat un moment que la pregunta és qui no ha estat a Gran Hermano. A mi quan un programa com aquest s'allarga tant, hi va tothom, no sé, deuen haver-hi 200 participants en total a Gran Hermano. És una barbaritat. Amb 14 edicions i comptant que hi ha 14-15 participants per edició, sense comptar els que entren després a posteriori, clar, o sigui, hi ha molts participants i arriba un punt que ja no saps qui és qui ni res, és absurd, totalment.
Se'ls posen normes, en aquesta casa, tot i que després se les saltin totes?
Sí, totalment, o busca la manera, de fet és la gràcia també aquesta, saltes les normes. Clar, tan greu és el tema Gran Hermano, i perquè deies la quantitat de participants que va haver-hi, es va fer l'any 2010, un Gran Hermano, el reencuentro, on van participar per parelles, que és una cosa que no entenc massa, els participants d'altres edicions de Gran Hermano. I, no sé, hi havia com a la casa com 20 i pico persones que no sé què nassos feien, però vaja, aquesta és la gran gràcia. Gran Hermano ha donat molt de sí, i és que també va haver-hi un Gran Hermano VIP, on en lloc de participar-hi gent normal, hi participava gent famosa. Va guanyar la Marlene Morró, que és aquella senyora que no se sap ben bé d'on va sortir. També hi apareixia el Juan Camus, que és un dels èxits totals de l'Operación Triunfo. També hi havia el Coyote Dax, No rompas más mi propio corazón. Qui més?
Mira. Tots aquests es trobaven dins la casa?
Sí, Rodi Aragón també. Vaja, hi havia una mica per tothom. Però a mi el que més m'agrada dels sucedanis de Gran Hermano va ser un que es titulava Hotel Glam, que no sé si el recordareu, que jo sé que era una cosa molt greu aquell sí que era per posar les mans al cap.
Aquest no era el del Pocholo?
Aquí volia arribar, exacte. Yola Berrocal, Pocholo, Malena Gracia, Dinio García, Tamara Seisdedos, sí, la del Lo Cambié, aquesta. Aramis Fuster, que aquí a la Wikipedia defineixen com a bruja, per cert, directament. Exacte, i m'agrada molt estar mirant així una miqueta la llista de participants de l'Hotel Glam i surt Estíbaliz Sanz, ocupación, ex de famosos. M'encanta.
Tota aquesta llista, potser Aramis Fuster és la més correcta de totes, però...
Aramis, home, mira, tenim la Elian, que era amante de Dinio, també és una ocupació bastant normal, no?
Desconeguda.
Totalment, mira, no, és que és increïble, eh? Yola Berrocal, ex del Padre Apeles, ostres, n'hi ha que ser famós per ser l'ex del Padre Apeles, és per morir-se. L'Hotel Glam, almenys, era tan absurd i tan autoparòdic que això ja s'ho mereixia, les audiències que treia, i de fet va funcionar molt bé, però no tant perquè no van fer segona edició, però vaja, millor que ho deixin allà i ja vam riure suficient. I recordant una miqueta reality shows, que podien recordar El Bus, aquella cosa que es va fer, que era una xorrada com un piano, així de clar, és un que, mira, no va cridar massa atenció, però va haver-hi un programa, un reality, que aquest sí que em va cridar molt l'atenció en el seu moment, es deia Confianza Ciega, es va estrenar l'any 2001, i el que feia era ficar tres parelles, si no vaig malament, les noies a una casa i els nois a una altra casa, tots envoltats de gent de l'altre sexe de molt bon veure, i el que havien de fer era posar a prova la seva confiança. Si arribaven fins al final, doncs guanyaven, i si algú deia no suporto més, jo crec que l'altre m'està posant les banyes, doncs llavors perdien. Era una xorrada com un temple, però a mi em feia bastanta gràcia, i el presentava tot un referent ara mateix de les zones radiofòniques, com és Juan Ramón Lucas. O sigui, que quien te viste y quien te ve, Juanra, eh? Ai, Déu.
Hem de dir, però, que la durada no va tenir...
Va durar una temporada amb força bona audiència. I, de fet, mira, estava buscant informació i he trobat aquí una informació...
Però tu creus que un programa com aquest és programa per una sola temporada?
Perquè vegis, jo crec que s'hauria de fer amb una miqueta de previsió de fer més, però, vaja... Confiança Ciega va fer una temporada i, de fet, volíem fer una segona que s'està rodant des de fa 10 anys, pràcticament. O sigui que no es farà mai a la vida.
Fem el tancament de Gran Hermano, 14.
Exacte, de fet, com dèiem abans, aquesta és l'única cadena, que a Telecinco és l'únic país on s'han fet 14 edicions després d'agafar el format original, que es va estrenar, com dèiem, a Holanda i als Estats Units. Doncs aquí és l'únic lloc on ha quallat també. I el guanyador...
Sabem si hi haurà premi, en quina quantitat?
Sempre hi ha premi, de fet això no ho han canviat mai. 300.000 euros, 50 milions de pessetes, de les antigues pessetes, pel guanyador. No està malament, per no fer res durant 4 mesos.
Gran Hermano 14. Asómate y siente el vértigo, diuen.
Home, i més.
Nosaltres sí que volem sentir el vertigen, però ho farem amb l'Eduard Gené a la següent secció, el gener tot l'any, on avui ens ve a parlar de corrupció. Diu l'Eduard que ha existit sempre. Veurem què ens explica. Això serà després de la pausa per la publicitat. Gràcies, Sergio. Algun apunt per acabar el que vas veure ahir?
No, dic que no li falta la raó al Gené.
Gràcies, Sergio. Fins ara. I fem la pausa. I Eduard Gené, a l'estudi Ramon Bernil, ja el tenim a punt al costat del nostre tècnic Raúl Algales. Només falta que el fem passar.